Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabeu que hi ha una història amb un plat de préssecs que es diu Melba? Sí, sí, la història dels préssecs Melba sembla més aviat el guió d'una pel·lícula, però en realitat són unes postres del gran cuiner francès Auguste Escoffier, que es va fer famós a mig món. Mai es devia imaginar el cèlebre pianista hongarès Franz Liszt, que quan el 1850 va posar en escena l'última òpera del seu amic alemany Richard Wagner, que estaven entrant a la història de la cuina mundial gràcies a una soprana australiana i el senyor Escoffier. L'òpera es deia Lohengrin i la soprano Nelly Melba. La llegenda, que va acabar sent un postre gelat, va començar quan a finals del segle XIX la veu de Nelly Melba commovia els grans amants de l'òpera. El duc d'Orleans volia homenatjar l'exitós debut del 1892 de la soprano Melba amb l'òpera Lohengrin i va oferir un banquet a Londres. Va encomanar la tasca al reconegut Hostel Savoy i la cuina en aquells anys estava portada per un reconegut cuiner de fama mundial, el senyor Auguste Escoffier, mestre de la cuina francesa. L'Escoffier, home detallista i acostumat a cuinar per les altes esferes molt ben cultivades, va inventar aquestes postres per l'ocasió. Les postres consistien en un signe de gel que descansava sobre un fons de gelat de vainilla i préssecs empolsimats en sucre. La postre en qüestió no es va tornar a servir fins al cap de 9 anys, quan el senyor Escoffier el va incloure al menú d'obertura de l'aristocràtic Hotel Carlton de Londres, encara que sense el signe glaçat.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Com han anat els Reis? Us han portat moltes coses? Esperem que el que us hagi portat sigui una gran actitud per fer moltes coses i per compartir-les. Nosaltres avui us portem un regal en forma de tertúlia. I és que hem anat fins a Salt a parlar amb l'Abraham Simón, el senyor, el rei de les cassoles, que parlarem precisament de la cuina de la cassola. També tindrem el bocato, que avui ens el fa el senyor Marc Casabosc. I parlarem també de restaurants i parlarem de gastronomia i de cuina catalana. Comencem! I avui, sens falta, tenim aquí l'Òscar Gómez per portar-nos un restaurant més de cuina catalana a la Fonda. Òscar Gómez, bon any nou!
Molt bon dia i molt bon any a tothom.
Què, va anar bé ahir la nit o no?
Ahir la nit va bé, va anar bé. Estem aquí, per tant, va anar bé.
Tu ets aquells que va dormir tard el dia allò de Cap d'Any o no?
El de Cap d'Any, per mi és tard, per la resta del món és d'hora. És a dir, a la una estic dormint.
Ui, així encara hi vas tardíssim. Jo a les 10 ja sóc al llit.
Ah, no, jo m'espero veure el tema del canvi d'any, faig una mica la viu-viu i cap a dormir.
Lo de les campanades, no?
Sí, les campanades, sí, sí.
Bé, escolta, quin serà el primer restaurant que ens poses a la nostra estimada guia d'aquí de la Fonda de Catalunya Ràdio?
Doncs mira, comencem amb un restaurant, amb un cuiner molt jove. Jo crec que val la pena que la gent jove se'ls doni el suport i una empenta quan tenen talent. És Can Fortuny, a Centelles, a la plaça Major número 2. Al capdavant hi trobem el Gerard Fortuny. És un cuiner, ja dic, molt jove, de 27 anys, que cuina també l'Andu Jovany. Té molta empenta, té molta força, fa una cuina sofisticada i contemporània. Ja quan et digui els plats, ja veuràs el rotllo que té.
A veure, què hi trobarem? Què podem menjar?
Doncs mira, m'agrada molt un plat que hi diu ou en dues coccions, que és un ou ferrat, però la clara va per una banda, el rovell va per una altra, li posa un raig d'oli verge al mig i una mica de caviar d'oli picant i una unes piparres. Però és un plat que es menja sense coberts. És a dir, et porten aquest ou com cuit per separat, la clara cruixent, el rovell emulsionat, separat en trossos, i pa. Un pa excel·lent del poble, i no et donen coberts.
Per sucar, pa, no?
Per sucar, és un plat per sucar. Aleshores, em fa gràcia que jugui des d'aquesta cuina, sofisticat en lo tècnic i juganer amb la novetat, però que es digui, no, això t'ho menges amb un pa, aquí no fa falta que ens fem els fins, i vas sucant i vas menjant. Fa molt bons arrossos. Té un arròs melós de gamba amb allioli de gamba que és espectacular. És un dels punts forts del Gerard. Fa servir arròs aquarelo, que és aquest arròs d'alta gamma italià. Li posa trompeta de la mort, fa un carpaccio per sobre amb el cos de la gamba i l'allioli amb el cap, amb l'essència. És un allioli que té tota l'essència del crustaci, i és un arròs, en aquest sentit, canònic i extraordinari. M'agrada molt un plat de carbassa i bonítol. El Gerard em va explicar que havia fet un viatge a Tailàndia i s'havia portat la recepta d'una salsa de curri vermell. Aleshores, en aquesta salsa de curri vermell tailandesa, ell li afegeix una salsa César, feta amb iogurt, i fa un mimètic de carbassa, és a dir, fa una mena de carbassa petitona, feta a carbassa, però evidentment les carbasses són grans. Aquesta és petitona, visualment és molt divertit. Uns puntets d'essència d'all negre, i fa unes llesques de bonítol que curen ells a la seva nevera, i aleshores la combinació del bonítol curat amb la carbassa, aquesta salsa tailandesa tonejada, fa un plat molt divertit i sorprenent.
Bona, bona, què més?
Mira, té un plat que em va agradar molt, que és celerí i pera, que són tallats, el celerí, que és aquesta arrel de l'api, i la pera, els talla en mandolina, els enrotlla, creant una mena de rulo, i els hi posa un toc de cafè, de manera que aquesta espiral té un gust de l'arrel del celerí, té el dolç de la pera, té el toc del cafè, ho salsa amb una demi-glace clàssica que fa, que la fa amb les pells cremades del celerí i de la pera, és a dir, torra, i amb això fa una demi-glace vegetal i completa amb una mica d'estragó i mostassa. Què tenim aquí? Una forma diferent de menjar un plat vegetal, amb molt de sabor, amb molt d'umami, amb unes textures divertides, perquè estan com enrotllades unes a les altres, amb un plat que s'escapa de que diguéssim, la cuina vegetariana clàssica.
Jo sempre dic que si les verdures ens els servissin en plats com aquest, hi hauria més vegetarians.
És possible, realment és un plat per tornar i repetir, i tant.
I de postres, què hi trobarem aquí, Òscar?
De postres, mira, la Clàudia Piedrabuena, que és la parella del Gerard, és la que s'encarrega, és una noia formada a Hoffman, amb la qual el tema de les postres la toquen molt. Tenen una castanya en crumble amb un cremós de cítrics i sorbet de mandarina, i quan el porten a la taula li ratllen mà de Buda, que és aquest cítric tan estrany que té forma com de mà, i te'l ratllen en l'últim moment, que li dona un perfum fantàstic. I tenen un altre que és un melimató molt divertit, que li diuen núvol d'ovella, perquè té un dolç de llet d'ametlles, vinagre reduït, gelat de llet d'ovella fumada, mousse de recuit de llet d'ovella, i tot això està recobert d'un núvol de sucre. Oh. Amb la qual cosa, quan visualment el veus, sembla una peça de pèl d'ovella, de llana, saps? Llavors li posa unes gotetes, es fon aquest núvol i queda el postre sota. I al final els gustos són de mel i mató.
Que bo, Òscar Gómez. Ens agrada molt que comencem l'any d'aquesta manera, amb un restaurant que de ben segur que donarà molt per parlar, que té camí per recórrer, Camp Fortuny, a la plaça Major número 2 de Centelles, o Centelles, com ho dius tu, Centelles o Centelles?
Centelles.
Centelles, no?
Jo ho dic així.
Centelles, doncs. Escolta'm, Camp Fortuny, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, una abraçada i molt bon any.
Els torrons, galetes i xocolates Virgínies des del 1932 et porten gustos i emocions d'alta cuina. Virgínies us ofereix Bocato di Cardinale.
I avui passa pel Bocato di Cardinale el guru del bosc i del camp, en Marc Casabosc. Marc, bon dia!
Molt bon dia.
A veure, per esmorzar, dolç o salat?
Salat, sempre salat.
A veure, ja amb què hi posem?
Plat de cullera o de forquilla?
Ah, bé, no sé, tria, què hi posem de cullera?
Uns ous, uns ous amb patatones i una miqueta de tòfona, o quatre camagrocs, m'és igual el bolet que hi posis perquè tots m'agradaran, un estofadet de cigrons... Fins i tot, abans em faria, molt abans em faria un entrecot o un bon filet per esmorzar, que no pas en qualsevol altre moment del dia.
Mm-hmm. Del mar, què és el que t'agrada més a veure?
Tantes coses. Et diria, com que sóc pescador, et diria que dos dels peixos que més m'agraden són de la mateixa família tots dos. Un és el llorito, el raó,
i l'altre
la guiula, o la julívia, la donzella, que se'n diu també l'àrea de Barcelona.
Bona, bona. I de la terra? Difícil aquí, també?
Ja, m'ho fots molt difícil, eh? El bosc hi entra, també? El bosc
sí,
ha de ser.
Sí, sí, el que vulguis.
La verdolaga.
La verdolaga, mira-la, aquell. Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Pràcticament no sopo. Però si t'he de dir alguna cosa, et diria una taronja llesques amb magrana.
Molt bé, molt bé. A veure aquesta, eh? Un vici culinari que puguis explicar.
Hòstia.
Ah, noi. N'has de tenir algun, eh?
Home, no, en tinc uns quants, eh? Però un de bo i bonic et diria la coca de croissant de Calmaçana, de Solsona.
Home, i jo, clar. Déu-n'hi-do. A veure, va, quin és l'utensili de cuina que no pots estar sense ell?
Un pallarès.
Mira.
De cuina.
Bona. Un sabor o aroma de la teva infància?
El cistell ple de bolets. Però els bolets de Collserola.
Ah, mira.
Que no és el mateix que el bolet d'altres llocs. És a dir, tancar els ulls i ensumar aquell cistell de bolets acabat de collir amb l'avi per allà al cementiri de Collserola.
Quin és el teu restaurant de capçalera? Aquell que hi vas sempre que pots, o que si, per exemple, vinc jo a veure't a tu, m'hi portaràs?
La Mare de la Font, a Solsona.
Oi, com es menja aquí. Quin és el teu bocato di cardinale? Aquella mossegada, aquell producte que et fa veure les estrelles.
Et diré una cosa ben senzilla, però t'ho ben juro. L'escalivada.
Oh, que bo. Home, clar, sí, està feta a la flama, eh?
Sí, feta a la brasa, feta a la flama, i evidentment que la verdura sigui bona, no, boníssima, però l'escalivada, tu, sembla mentida, una cosa tan senzilla.
Sí, bueno, ja en parlem algun dia, perquè jo sempre dic que hi ha escalivada d'hivern i escalivada d'estiu, no? Perquè, clar, ara l'hivern,
també,
això de pebrots i albergínies, no, a casa l'escalivada ara porta patata i ceba, i moniato, si
sí,
la pures.
Sí. Mm-hmm. Sí, totalment. I l'albergínia ve de gust a l'estiu. El gener, una albergínia escalivada, a mi almenys no em ve de gust. Mm.
Hi ha un producte que no suportis, Marc Casabosc?
Si és un aliment de debò, no. No, si és un aliment de debò, m'agrada tot. I m'agrada tastar-ho tot, però hi ha moltes coses que generalment potser no les menjo, però m'agrada tastar-les. Mm-hmm. Et diré que em costen els insectes, Em costen els insectes.
Molt bé, molt bé.
La truita... Em diuen que m'hi he d'anar acostumant perquè potser en menjarem molts, però em costen. Els de terra. Les cuques de mar m'agraden molt, però les de terra em costen.
Uh-huh. La truita de patata, amb ceba o sense?
Amb ceba, tot i que fa molts anys que m'he acostumat a fer-la sense, perquè noi, els nens a casa la volen sense.
Oi. Va, i l'últim, acaba la frase. Sí, no. Un bon tall de pernil salat amb...
Hòstia, amb pa amb tomàquet.
Amb pa amb tomata. I un bon raig d'oli d'oliva verge extra,
Sempre. Si t'he de treure alguna cosa, trec el tomàquet i em quedo amb l'oli.
Marc Casabosc, moltíssimes gràcies.
A tu.
Que vagi bé.
Que vagi molt bé.
I avui toca a Salt. Entre les Hortes i el Mercat de Salt, aquí hi ha un home que de cassoles en sap un niu. I entre aquest punt d'home que vol la cuina tradicional, però també del que el reivindica que aquesta cuina sigui autèntica, avui volem parlar precisament d'això, un dia com avui, que de ben segur molta gent té les cassoles al foc, allò que van fent el xup-xup, que potser la va fer ahir o abans ahir, i és que volem parlar d'aquesta, podríem dir, tècnica, aquesta tecnologia, aquesta litúrgia, aquest romanticisme, si voleu, podríem dir de la cuina catalana, però diem de la cuina perquè avui volem parlar de la cuina de la cassola i ho volem fer-ho amb una persona que en sap un niu i mai més ben dit d'això. Abraham, com estàs?
Bon dia, Pep. Encantat de tornar a poder xerrar amb tu.
No sé si t'han portat alguna cosa als Reis.
No, encara no. És massa aviat. Esperem primer que cagui el tió i han acabat els Reis.
L'Abraham Simón, ja ho veieu que ho fa tot junt, això, eh? El dia dels Reis fa el tió, fa els Reis. De ben segur que deus tenir, perquè fa una flaire aquí, no sé quantes cassoles tens aquí, perquè noto aromes molt diversos, eh? Aquesta casa teva.
Bueno, de cassoles en tinc unes quantes, sí, de tot tipus de material, de terrissa unes quantes, de petites, de grosses, d'altes, de greixoneres, de planes, i després de les metàl·liques, de pescador, les d'alumini, de tot tipus.
Abraham, a veure, tu no ets cuiner, podríem dir que tu no ets cuiner professional, és a dir, tu no et guanyes la vida fent de cuiner.
No, exactament, i mai m'ha dit que sóc cuiner. Jo sé cuinar una mica, la cuina tradicional, però no sóc cuiner en absolut, tot i que he anat a tallers, a classes, i m'estudio el que puc, però no sóc cuiner.
Bé, no ets cuiner professional, però cuiner sí, eh? Cuiner ho ets, però no professional.
Bueno, sí, però bueno, no, per respecte als cuiners no sóc cuiner professional. Jo em dic activista de la cuina tradicional.
Activista de la cuina tradicional, que clar, jo no sé com hi vas entrar tu a la cuina.
Bé, de fet, això ve molt de temps. La meva àvia era cuinera, la meva besàvia també, i jo des de petit he viscut sempre al costat dels fogons. Recordo tant la família que els pares i els avis, però també teníem parents arreu d'aquí de la província de Girona, d'Ullastret, de Jafre, de l'Escala, de Sant Feliu de Guíxols, i sempre hem anat a les festes majors i he gaudit de la nostra vella cuina tradicional.
I com et va enamorar la cuina? Perquè, clar, hi ha molta gent, jo a vegades, no sé, per exemple, un dia com avui, que tant li fa, no? Hi ha persones que tant li fa el que mengin, no? És a dir, un dia com avui, així de festa, aquests dies de Nadal i això, podria menjar tranquil·lament, no sé, ara estic per dir, una hamburguesa amb patates i ja està, no? I, ostres, per altres, un dia de festa, home, hi ha una tradició i la cuina és un llenguatge per explicar històries i per gaudir de les tradicions, també.
Sí, totalment. Els dies de festa per mi és una cosa sagrada. Ho he viscut des de petit i, a més, gaudeixo fent-ho i gaudeixo veient com als altres els agrada aquests menjars. Jo crec que forma part de la nostra cultura, del nostre passat, i cal reivindicar aquesta cuina que s'ha anat cuinant a base dels segles, no?
Mira, avui volem parlar de cassoles, tot i que l'altre dia vaig llegir que deies que a molts centres de moltes ciutats la cuina que s'hi ven, la cuina de restaurants, en lloc de ser una cuina amb identitat, per exemple, podríem dir catalana, o una identitat tradicional o d'avantguàrdia, que s'ha transformat en una cuina paleolítica. Què vols dir amb això?
Sí, bueno, a mi se'm va ocórrer aquest concepte. Jo feia un programa de ràdio a Ràdio Girona, FM, i un dia passejant per Girona, no, escoltant un per les xarxes, algú va preguntar, escolta, em podríeu dir algun restaurant de cuina catalana que sigui representatiu de cuina catalana? I em van dir 12 o 13 a través de les xarxes. I jo em vaig entretenir a buscar les cartes a través de les xarxes, entretenir a buscar les cartes i analitzar la carta. I veies que han desaparegut totalment el que són totalment, estem parlant de restaurants a Girona capital o Barcelona capital, han desaparegut gairebé del tot el que són la cuina dels guisats, els rostits, els estofats i els ofegats. I què vull dir amb això? La humanitat, si som sapiens, fa 300.000 anys que existim, doncs fins al neolític, és a dir, fins aquí, fins fa 4.000, 5.000 anys, no vam tenir atuells per cuinar amb olles ni per cuinar amb cassoles, perquè encara no havíem après a fer les olles i les cassoles de terrissa. I analitzant aquestes cartes veus que moltes grans capitals, una immensa majoria, estic parlant de restaurants de gamma mitja, de 20 a 40 euros, la immensa majoria d'aquests restaurants veus que totes les carns són o bé a la planxa o a la brasa, o bé al forn. Com a molt, algun restaurant una mica més adelantat fa una cocció a baixa temperatura i després et marca la carn per la planxa. Per tant, ja no, al no haver-hi cuina de cassoles, podem dir que hem tornat al paleolític. Al paleolític menjàvem cru i menjàvem cuit. El cru també ho veiem reflexat en totes les carns dels restaurants. Tot està ple de carpatxos, tots són tàrtars, ceviches, que no deixa de ser un cru amanit. Ja no parlo dels japos amb els maquis, els nigiris, els temaquis i els sushis en general, sinó que veus que és o menjar cru o menjar per apropament al foc, és a dir, directament a la brasa, a les flames, soterrats a la terra, etc. Però ha desaparegut la cuina de la cassola i la cuina de l'olla. Han desaparegut els guisats, els rostits, els estafats, etc.
Això passa a molts restaurants, però fixa't, Abraham, que això també a moltes cases ara, si mirem, mira, l'altre dia estàvem revisant una miqueta i el producte estrella que regala des de ja fa uns quants anys, sigui per als Reis, no?, que ens els porten, o sigui per al tió, és l'air fryer. És a dir, busquem a casa també aquella cuina ràpida, no? Abans era el fregit, era aquella paella, no?, que molta gent guardava a dins de l'armari, i ara és l'air fryer, no? I si analitzem una miqueta això que dius tu ara, és aquesta cuina senzilla, aquesta cuina ràpida, que si el producte és bo, serà molt bona, el fotut és que després el producte no sigui de qualitat, no?
Sí, exactament. Bueno, l'air fryer ha tingut un èxit espectacular i és un bon aparell per determinades, perquè no deixa de ser un forn petit amb aire. I per determinades cases és una alternativa més al cuinar. Com a aparell, me sembla perfecte que existeixi. Quan més tècnica tinguem, millor. Però aquí també han fet una trampa, que és la trampa de la dieta. Com que els fregits estan mal vistos dels dietistes, lògicament no podem abusar dels fregits, l'idea li fotrem a fregidora d'aire sense oli, el negoci del segle.
Ah, perdona, Abraham, això és màrqueting, eh?
Totalment, però el que em comentaves abans, ja no avui anem a cuinar a casa. A veure, jo, el que em comentaves abans, jo els dies de cada dia menjo verdura a la planxa, però una bona verdura fresca i un pit de pollastre perquè estic en plena dieta, però és el cap de setmana, eh? És a dir, jo disfruto cuinant, estant 2 hores a la cuina. En canvi, no suportaria estar 2 hores o 3 hores mirant el Barça, així de senzill. Però el tema és que s'ha perdut el fil conductor del coneixement de la nostra cuina. Feliçment, la dona s'ha incorporat totalment al treball, i abans aquest aprenentatge de la cuina passava de mares a filles, de les àvies. Tampoc ens pensem que totes les àvies cuinaven bé, però en general passava el coneixement de la cuina de mares a filles. Amb la incorporació de la dona al treball i posem les àvies en els geriàtics públiques, doncs això s'ha trencat i estem emmirallats per la cuina de moda. Som esnobs, els catalans som molt esnobs, i estem encandilats, doncs, amb la cuina que veiem a les xarxes i la cuina que triomfa a la tele. I, a més, els cuiners d'aquest país, els que van a l'escola d'hostaleria, amb tots els respectes, la majoria volen ser Ferran Adrià. S'emmirallen amb aquesta figura, com és lògic, i han abandonat la cuina tradicional, la cuina, que no vol dir que sigui cuina greixosa ni pesada ni res, es pot afinar molt aquesta cuina, però no cal agafar, com han fet la majoria de cuines, i em sembla normal. I a Girona i a Catalunya som una primera potència a l'Estat amb estrelles Michelin, però no cal anar sempre a la 5a galàxia, com si fos Star Trek, i ens deixem oblidar de la nostra vella cuina, amb grandíssims plats que ja no trobes enlloc.
Que no trobes enlloc o que trobes en pocs llocs, i aquí és el que volem a la fonda aquest any, ja ho anireu veient, que és anar a recuperar, és a dir, anar a buscar aquests llocs que s'hi fa cuina catalana, que s'hi fa cuina tradicional, que s'hi fa cuina de cassola. Però clar, hi ha una cosa, Abraham, i és precisament, tu deies abans, no?, aquest concepte, no?, la cassola, no? Hi ha molta gent que a casa, malauradament, no té espai per les cassoles. Abans, jo sempre dic que hi ha una part de la cuina que hi posaves la iogurtera, no?, la sandvitxera, que era aquell lloc a dalt de tot. Ara molta gent ja no és que els tingui allà dalt de tot les cassoles, sinó que ja no en té.
Sí, però no, jo no crec que sigui només qüestió d'espai, perquè ara tampoc a les cuines que són tan petites hi caben les sis preceptives escombraries per reciclar-ho tot, no hi cabem. Però, escolta, un parell de cassoles hi caben perfectament en qualsevol armari, i a més, les petites les posem a dins les grosses. Vull dir, això del que no hi ha espai, no. El que passa que no tenim l'hàbit i no hem après a cuinar amb la cassola, no sabem com posar-nos-hi.
A veure, Abraham, tu a casa ja veig que en tens una bona colla de cassoles, però si haguéssim de demanar precisament que els Reis ens portin alguna cosa, algunes cassoles, tu per on tiraries? Perquè, a veure, hi ha molts materials, hi ha molts tipus, i hi ha molta gent que quan diem cassola, a vegades fins i tot no sabem què volem dir, no? Perquè això de la cassola de fang, això encara s'ha perdut més que el propi concepte de la cassola.
Bueno, aquí hi ha diverses coses a comentar. Sí, de cassoles n'hi ha de molts tipus, depèn del que vulguis fer. Una rostidora, per fer rostit, doncs, com saps, és una cassola plana. Però per fer sofregits, per fer suquets, per fer molts altres plats, per fer un arròs a la cassola, per fer uns fideus a la cassola, l'ideal és la cassola catalana, vull dir bombada, que és còncava. Què ha matat la cassola? Bueno, la cassola de terrissa és una mica, en cert, una mica de romanticisme. El que mata, lògicament, la cassola de terrissa és la inducció. No pots cuinar amb inducció. Hi ha unes plaques que s'adapten, però mai acaben de rotllar. En quant a cassoles, quins materials? Bueno, n'hi ha de molt bones. Jo no, aquí no crec que no hem de dir cap marca, però bueno, qualsevol metàl·lica de ferro que sigui gruixuda, que escampi bé, que dispersi bé l'escalfor, és fantàstica, però amb un parell de cassoles podem tirar perfectament per fer gairebé tots els plats. I a més, la cassola catalana, a diferència de si vols cuinar una paella, per cuinar una paella, en funció si sou 4 persones o 10 persones, necessitaràs diferents diàmetres. La cassola catalana, al ser bombada, tant pots fer un arrosset per 2 com per 8, perquè és aquesta forma còncava que t'hi cap tot. Jo vaig normalment amb una de gruixuda, aquesta és d'alumini, també en tinc de ferro, el que passa que són el ferro té 3 vegades més dents que l'alumini i és més difícil de manejar. Tot i així, la cassola no es mou dels fogons, vull dir, tampoc passa res.
Encara tens gas tu aquí a la cuina del costat?
Gasto la cuina del costat? Què vols dir, gas?
Gas.
Sí, per descomptat. La inducció va molt bé, és molt ràpida, és molt neta, però, curiosament, els restaurants quasi tots són gas. Jo estic acostumat al gas, ho veig clarament, no haig d'anar apretant botonets, jo sóc del gas total, absolut.
La cassola catalana és, com deies, aquesta cassola còncava, però sí que és veritat que podríem dir que hi ha, en definitiva, dos grans famílies de cassoles. Tu deies la cassola ha de ser gruixuda, no? Gruixuda perquè si és de ferro colat o és de fang, doncs conservarà la calor i a més la calor va penetrant de mica en mica, però després també hi ha una altra cosa, i és que avui dia et trobes moltes cassoles que són primes, i clar, aquí la calor arriba de manera diferent.
Sí, esclar, això ja seria tipus wok. El wok, de fet, s'assembla una mica amb la fórmula còncava, però, bueno, tu en saps més, tu sí que ets cuiner. El wok és molt prim i és allò per saltar molt ràpid, o inclús fets amb coure encara transmeten molt més ràpidament l'escalfor. El wok és per saltar, però aquest tipus de cassoles, igual que les cocotes, aquestes les creuset, per dir una marca que a tothom li vindrà al cap, aquestes ja són per tapar, per fer estofats, perquè no surti el vapor i no se'n vagi, no s'esbravi els aromes, no?
Ara també hi ha molta, diguem-ne, molta dèria, Abraham, amb el material, no? És a dir, quan parlem de cassola parlem de ferro colat, parlem de fang, això són dos molt tradicionals. Parlaríem també d'alumini, que a la restauració encara hi ha molt d'alumini, no? Hi ha alumini, diguem-ne, amb alguna capa, diguem-ne, antiadherents i així, no? Tu parlaves del coure, si el coure estanyat, això encara t'ho trobes a Itàlia o a França, que hi ha molta, molta dèria això, però el material, diguem-ne, la gent ara ho tria molt pel tema de la salut, no?
Sí, però també hi ha molta qüestió de màrqueting, perquè ja m'han arribat a l'oïda. Per exemple, va haver-hi fa un temps, quan volien sortir determinades marques de cassoles amb un altre material, tothom es tirava sobre l'alumini, i l'alumini no passa absolutament res, però sí que amb determinats ingredients que siguin molt àcids, allò, en gran mesura, si n'hi ha molt, pot arribar a ser un inconvenient per a la salut. Però bueno, no n'hi ha ni un de mort per alumini, estaríem tots morts. El del coure, sí, el coure només amb restauració, però ja són de coure, però d'una una capa interior per evitar el verdet, que sí que és tòxic, una capa interior.
I l'estany, no? Que aquí t'havies de vigilar amb l'acidesa, eh?
Sí. L'estany, però d'una capa interior que estan forrades de sirio, no en tinc, de coure, que està mal, en tinc alguna penjada per allà per fer bonic, estan forrades de sirio inoxidable, eh? Aquestes d'alumini gruixut van molt bé, no els hi trobo cap mena de problema, i les de ferro colat tampoc, l'únic que els has de curar, que no se't rovellin, etc.
Això de curar és interessant, perquè hi ha molta gent que no en sap. Això, quan li dius no, és que la cassola de ferro colat s'ha de curar, què vol dir això? Com li expliquem això, eh? Complicadíssim.
Sí. Bueno, hi ha algunes maneres, però més que res perquè no suri, no quedi òxid, amb sal, també escalfar-la molt, passar-hi una mica d'oli, etc. Però sí, s'ha d'anar al tanto que no s'oxidi, però igual que una paella.
Aquí el que hem de tenir en compte sobretot és amb aquestes cassoles que porten aquest antiadherent que ara ja es parla molt, no? Que tots els fan lliures de PFOA, no? Que és aquest element que és un disruptor endocrí, tot això. Aquí sí que el que hem de vigilar sobretot és, per una banda, a l'hora d'utilitzar la cassola, de que no la ratllem, que això és com ratllar el cotxe, i l'altra seria a l'hora de rentar, que es veu que hi ha molts sabons aquests a les màquines que també fan malbé aquest punt d'antiadherent.
Sí, és clar, s'ha d'anar bastant en compte, però així i tot, o sigui, bàsicament el que jo conec és no passar-se de temperatura. Hi ha aquests productes, hi ha una mena de coles d'enganxina que enganxa aquest teflon sobre el material fèrric, i el que no pots és passar de 350 graus, perquè llavors és quan aquests materials poden causar danys, però et poden causar danys igual que si et menges una torrada cremada. Allò és cancerigen, eh?
Avui som a Salt, aquí entre, molt a prop del mercat, amb l'Abraham Simón, una persona que en sap un niu de la cuina de la cassola. I Abraham, aquí que ara hem entrat una mica aquí a la cuina i m'agradaria doncs que cuinéssim una mica, per cert, fan una flaire aquestes tres cassoles que tens tapades. Jo no sé si tu, en les cassoles, ets més, diguem-ne, de fer guisats, de fer estofats, de fer una mica de cada, perquè també m'han dit que t'agraden molt els escabetxos a tu, eh?
Els escabetxos, bueno, sí, també és una altra de les famílies de plats que també els estan totalment oblidats, i això ja al llibre de Pici ja apareixen els escabetxos, i només els trobem de musclos o de sardines, i són de llauna, però els escabetxos, si mires receptaris medievals, i alguna vegada n'hem fet en presentacions de llibres, no sé si era amb l'Enric Arzé o amb en Jaume Fàbrega a la llibreria Geli, deia que si vas a receptaris medievals trobes uns escabetxos fantàstics, amb fets, a part del vinagre o l'element cítric, amb això, amb cítrics, però a més amb fruits secs, amb barreja de diferents espècies i amb tonalitats, bueno, que un cuiner d'avui no s'ho acabaria, no? I els hem deixat de banda, els escabetxos. I escabetxem, ens pensem que només podem escabetxar barat i que podem escabetxar sardines, però qualsevol peix és susceptible d'escabetxar, i les verdures també, i carn. L'escabetx de conill és fantàstic, i a més el fas, el deixes ben cuit, que és ben tendre, se't conserva a la nevera uns quants dies i a l'estiu és un recurs fantàstic. Sí, trobo a faltar els escabetxos, sí, tant.
Abans parlaves molt dels mars i muntanya, que és una de les coses que ara es troba a faltar més als restaurants, i sobretot, molts plats que eren tradicionals o que eren guisats o que eren plats de cassola, ara s'estan transformant en un... a veure, ara que diré una paraula que no s'interpreti malament, no? Però amb una mena de fast food de plats. Per exemple, estic pensant... mira, l'altre dia em parlaven de que, clar, un va veure Anna Camperas, no? En un restaurant tradicional d'una ciutat de Catalunya, i el que es va trobar va ser una cuixa d'ana confitada, d'aquestes que poses al forn, amb una pera amb almíbar a la brasa, no? I clar, de fet, també és una Anna Camperas, però no és l'Anna Camperas tradicional, el de la cassola.
Sí, totalment, jo també m'hi he trobat, i quan veus això se't baixen els mitjons, perquè la nostra elaboració és totalment diferent, i això, aquesta... És l'ànec confitat, amb llard, tipus francès, que compres amb una bossa al buit, te l'escalfen, t'hi afegeixen una mena de salsa espanyola feta a part, i després una pera feta a part. La nostra cuina, la cuina de cassoles, és una cuina de síntesi, és a dir, anem afegint, anem fent diferents elaboracions, diferents tècniques, i acaba concentrant el suc, que és el fruit de tot. I, en canvi, la cuina d'ara no. La cuina d'ara te la barreges a la boca. Te posen un plat, t'hi fan una carn, suposem una carn feta a baixa temperatura, marcada, una salseta, unes gotetes, uns brots i unes floretes i que no falti. I aquí s'ha acabat, però tu barreges tu a la boca. En canvi, la nostra cuina, l'essència està feta a dins l'olla. El resultat és la síntesi de tot el que hem cuinat amb diferents tècniques i diferents processos.
La cuina de la cassola és aquesta cuina de síntesi, com dius, aquesta cuina de concentració de tots aquests aromes. Que, a veure, per on començaríem, diguem-ne, Abraham, per fer un bon guisat, per fer... Després ja parlarem dels rostits secs, que aquesta tenen, diguem-ne, un capítol a part, però un guisat és allò sota cavall i rei, no?
Sí, sí. Un guisat, normalment parlem de... També podríem parlar de peix, sobretot amb els peixos més peixos amb sèpies o un pop, però normalment els guisats són amb carn. Aquí podem tenir molts tipus de carn, la que vulguis, ànec, pollastre, vedella, la que vulguis. I ja normalment fem uns processos que es van repetint, que és la pauta, Jaume Fàbrega li diu la gramàtica de la nostra cuina, que es van repetint, i ho trobem en múltiples plats, amb diferències i amb el punt de cocció que requereix cada un. Normalment comencem a la cassola amb un fondo de llard, o llard i oli, jo solo fer servir llard i oli, i daurem ben daurats les peces de carn. Per què les daurem ben daurades? Perquè tots aquests enrossits, la reacció de Maillard, tots aquests enrossits que es queden a fora, un cop coguin a la segona part d'aquest plat, un cop coguin, deixaran anar aquest gust. No té res a veure bullir amb primer rostir. Llavors, primer daurem en el mateix oli, després hi fem un sofregit. Ho saps perfectament. Normalment, la ceba és la reina de la cuina, normalment amb poca tomata, a menys que no facis una xamfaina o una salsa de pebrot i tomata, i aquest sofregit amb la ceba que porta tanta aigua desglaça tot el que ha deixat anar, en aquell cas suposem el pollastre o l'ànec. Això seria la segona part. Solem acabar el sofregit amb o sense tomata o amb all, o podem posar-hi pebrots o qualsevol altra verdura que s'hi escaigui, i llavors normalment solem posar-hi alguna cosa d'alcohol. A la nostra cuina tradicional l'alcohol sol ser el vi ranci, que té un gust peculiar, i jo el faig servir molt, el gasto a litros, i a vegades el vi ranci amb el conyac, si toques o el conyac sol, i un cop aquest sofregit el deixem ben confitar, ja que queda com una marmelada, és quan hi afegim el líquid, o una mica de líquid, que anirà, que ve la segona cocció. Aquella carn que l'hem daurada, ara la caurem ben lentament, que això seria ja com la cuina de la antiga de la baixa temperatura, és a dir, intentem que no faci massa xup-xup, que les carns no s'espantin, diguéssim, sinó que vagin quedant ben meloses, i això també ho fem amb els... Això també ho fem amb els estofats, allò ben... Però hi ha una cocció inicial, que només són... La gent, això també em posa nerviós, diu, un estofat, són 3 hores o 2 hores per fer un estofat. I collons, però són, perdó, els oients, però és que no m'aguanto. L'estofat potser són 15 minuts de primer d'aurar la carn i tal. Després, les 2 o 3 hores que venen, no has de fer res. De tant en tant ho mires. Mirem 50.000 vegades el TikTok o el WhatsApp i no ens queixem. Per tant, qui no vulgui és perquè no vol, però el cap de setmana hi ha temps per fer això. Acabo amb el procés. Tirem un líquid, deixem que aquest líquid es vagi estovant les carns, i les carns van desprenent el seu aroma que passa el líquid, allò de la síntesi, i per rematar-ho tot, que també es troba a faltar, és llavors hem de donar textura, hem de donar densitat, hem de donar una mica d'un punt més de inclús algo de crocant en la salsa final, que és amb la picada. Nosaltres som el país del món que manegem més picades diverses de tota mena i del que vulguis. I això és bàsicament els guisats que fem aquí.
Hi ha un capítol, Abraham, que seria quan parlem dels peixos, no? Que ja li posem un altre nom i parlem dels suquets, que també els suquets a molts llocs s'han transversat una miqueta, no? I han passat de suquet a sarsuela o a seu de suquet.
Això ho he dit moltes vegades. A veure, tothom pot fer el que vulgui, només faltaria, i les coses evolucionen. Però actualment els suquets que et trobes en restauració, i jo ho entenc, perquè són sarsueles amb patates. Lògicament, quan algú va a un restaurant, no li pots posar, com feien els pescadors, un cap d'escòrpora allà. Li has de, en tot cas, amb l'escòrpora, amb el cap d'escòrpora, les espines, les aletes, tot, i el fetge, agafarem una picada amb el fetge de l'escòrpora, amb tot això farem un fumet, i a dins de la cassola hi posarem el llom de l'escòrpora i les patates. Però, certament, això, aquest seria, és totalment, seria el suquet de pescador. Però han evolucionat tant que, clar, la gent necessita luxe i vol veure una llagosta allà dins. Però els suquets... És totalment legítim, però que no li diguin suquet de pescador. Avui ho he vist anunciat, un suquet de pescador fet amb pebrot, amb ceba. Els pescadors no tenien ceba, no tenien temps a la barca de fer un sofregit de ceba i estar-s'hi una hora allà. A més, la barca brandava, es movia. I els pescadors tampoc hi podien posar cluïses, ni podien posar gambes, ni res. Per què? Pues perquè la barca que anava a l'arrossegament no pescava gambes. La tampoc tenia músculs, ni tampoc tenia cluïses. Vull dir que les coses han anat canviant. També és lògic, eh? Una cosa és un negoci, i un negoci de restauració que ha de oferir el que la gent demana.
Hi ha una cosa molt interessant que a mi m'agrada molt, i això sí que reporta, diguem-ne, cap a aquesta cuina que un servidor doncs, ha vist néixer, no? Que són els rostits en cassola, no? Aquelles cassoles de fang que s'utilitzaven per fer el pollastre rostit.
Mm-hmm. Sí, sí. Bueno, que això és els grans rostits que es feien només amb dates molt assenyalades, dos cops a l'any, és a dir, per la festa major de la ciutat i per Nadal, i en el camp per les festes del camp, el segar, el batre, etc. En èpoques que els rostits era una cosa excepcional, és a dir, no, així com ara el pollastre ha passat a ser un menjar de tothom a diari i superbarat, abans el pollastre era... I per cert, aprofito per dir, que els pollastres no són els d'abans. Tenim grans productors, i tu n'has visitat uns quants, perquè et segueixo a la ràdio, aquí al Montseny, a tot arreu, que fan crien pollastres amb llibertat i grans cars, però esclar, un pollastre d'aquests et pot costar 40 euros. És normal. Tornem al rostit, sí. Home, és un clàssic, ens defineix també com a cuina, és un plat característic, això ja ve de l'època medieval, hi ha en Platina, l'italià al segle XV, em sembla que és, ja parla dels rostits fets a la catalana, i sí, la tècnica del rostit nostre és aquest rostit que em sembla, amb allò on diu humit, que és senzillament anar enrossint la carn molt a poc, anar-la girant, anar-la mimant. Jo recordo com la meva àvia no agafava les pinces per girar la cuixa de pollastre per no trencar-li, no esgarrar-li, estripar-li la pela del pollastre, i ho feia amb dues espàtules. És anar mimant molta estona, molt de rato, amb cebetes de platillo, tot molt a poc, una mica de licor, i anar fent, sal i pebre, què més? I sempre que hi hagi un mínim de líquid, mentre hi hagi un mínim de líquid a la cassola, sabem que allò no pot passar dels 100 graus, al contrari, i va fent. I
clar, aquí hi ha... Exacte, aquí hi ha una cosa, Abraham, que és el fet de diferència amb el forn, i és que el forn la calor t'arriba per als quatre costats, podrien dir, no? I en canvi a la cassola només t'arriba per baix, per això es donava tantes voltes aquells rostits, una vegada els havies daurat i tot això.
Sí, és tot com un ritual, I esclar, pensem que només un cop a l'any et tenies un pollastre, un grat a paller, com no havia de cuinar aquella àvia, és que era com un rei, era absolutament excepcional, i per tant ho mimaven molt, i després amb l'afegitó, aquest contrapunt tan nostre dels fruits secs o de les prunes i els pinyons, normalment, que és el que a mi més dona aquest contrast de dolç i salat.
Hi ha una cosa que és important en això, també dèiem, que és aquesta que potser també s'ha transversat una miqueta, que és la tècnica de l'estofar, no? Això de, quan diem, vedella estofada, amb aquestes cassoles més altes, en el qual la tapa, diguem-ne, queda integrada dintre, en el qual la carn doncs es va coent, puja el vapor i baixa cap a baix. Això dels estofats els hem, podríem dir, els hem europeïtzat una miqueta, no?
Sí, potser sí, però bàsicament l'estofat és coure amb una olla i tapada, perquè no s'esbravi, perquè en molts elements d'aquests, molts dels aromes i algunes de les herbes o les espècies que podem posar s'esbraven, són volàtils. Llavors es tracta que cuini tot ben tapat i el foc ben lent, si pot ser 70 graus, no cal anar amb un termòmetre, però això també ens porta a la cuina jueva. Els jueus no podien, el dissabte, no podien treballar. Però no només no podien treballar, sinó que no podien encendre el foc. Ei, és allò de que ara fem dissabte, que és el que deien els cristians, per fer veure que demostrar que eren cristians i es compraven, fem dissabte, no? Però els jueus, com que no podien ni encendre foc el dissabte, ho feien el divendres al vespre, encenien la llar de foc. I això encara no amb els jueus, però vull dir, aquella olla que està al costat del foc, quan comença a bullir, la separes una mica i amb el calor remanent de les brases va coent tota la nit, a poc a poc. Llavors això bàsicament és la cuina, salvant les distàncies i molt més millorada amb l'aparell del runner que van fer Roca i el soci, però bàsicament és el mateix concepte.
De fet, en Salvador Brugués, un gran cuiner de la cuina a baixa temperatura, sempre dèiem, dius, ostres, el concepte del runner, no?, de la cuina al buit, no deixa de ser això, és a dir, coure un aliment tapat a baixa temperatura, ho pots fer dins d'una bossa de plàstic alimentari envasada al buit, o ho pots fer dintre d'una cassola, no? La papillot, de fet, ja és això, si el fem a baixa temperatura és una mica el mateix.
Bueno, l'avantatge de fer-ho amb una bossa, tal com es fa amb el runner, una bossa al buit i tot això, és que no perd cap suc i llavors la carn queda encara més melosa. Però el principi és bàsicament el mateix, però tot ben tapat amb una cassola, i també perquè de vegades veus estofats que són aigua. I això també passa amb els suquets, és a dir, l'aigua justa i acabeu, remateu amb una picada, és com una sèpia amb patata i pèsols, també no deixa de ser, si vols, un ofegat, perquè es requereix molt menys temps, però l'aigua justa que tingui sustanciosa i que no quedi aigüeta, que en dic jo. El mateix passa amb els suquets. I es passa amb els suquets perquè no ho fan en cassola còncava, és el mateix allò, has d'omplir tota la base i l'aigua justa que tapi les patates, i això ho aconsegueixes sempre bé amb la cassola catalana.
A veure, Abraham, estem al final d'aquesta tertúlia que hem vingut a fer aquí a casa teva, a la població, a la ciutat de Salt. Ens agradaria molt que ens fessis un regal de Reis i ens expliquessis alguna d'aquestes cassoles, que a mi m'agrada molt perquè tu sempre quan fas cassoles o les expliques, sempre dius, mira, he anat aquí al mercat de Salt, he comprat quatre popets o pop blanc que m'ha costat 2 euros... no sé què. A tu t'agrada molt això de cuinar amb producte, diguem-ne, que moltes vegades el tenim oblidat i, en canvi, és d'una gran vàlua gastronòmica.
Sí, sí. I a més hi ha molts productes que te'ls trobes i li dius, no sé, l'altre dia m'estava menjant allò, el magre de l'orella, el pedacet, saps quina peça és, no? Molta gent ni ho sabrà. I li preguntava, em sembla que era carnisseria Can Vicenç, i bé, el preu jo n'hi compro sovint, perquè és una carn molt soferta, que la pots fer volta i volta, són talls petits, de la mida d'un pedrer o una mica més gros, i em sembla que van, no em vull equivocar, a 7,95 o 8 euros, un quilo. A més és una carn absolutament magra, no té merma, no té ossos, no té tendrums. Però, posats a dir, encara n'hi ha alguna més barata. Mira, ara que venen els pèsols, el pit de xai amb pèsols, si voleu us l'explico i el podeu fer a casa. A veure, demaneu pit de xai. Què és el pit de xai? Són al final de les vores de les costelles. És a dir, quan comprem unes costelles, quan veieu un costellam de xai, veieu que al final de la costella està retallat. La punta que està retallada fora, allò en diguem el pit. Molt bé. Demaneu pit de xai i llavors heu de tenir, té bastant de greix per fora, té exterior, per tant, aquestes costelletes de dos o d'en tres en tres, en talls de la mida de 4 o 5 centímetres, la poliu bé amb un ganivet, és a dir, traieu l'excés de greix. Llavors, amb una cassola, amb oli bo, quan dic oli bo, és que em nego a dir A o B, o ni... amb oli bo, és a dir, oli verge, una arbequina va fantàstic, enrossiu bé aquests bocins de pit de xai salpebrats, els enrossiu bé per tots costats i els traieu de la cassola. Repetim el procés en el mateix oli on hem enrossit el xai i piqueu bé una ceba. La ceba s'ha de picar a ganivet perquè mantingui l'aigua i tallar-la a brunoise. Com més petit, millor els bocins. És a dir, estem parlant de bocins de 2-3 mil·límetres per car. I comenceu a treballar-hi un sofregit. Primer a foc a l'Ebre, perquè la ceba entoma bé l'escalfor perquè té molta aigua, i a poc aneu reduint el foc. Es tracta d'anar enfosquint la ceba. Per allargar i arribar que no se us cremi, aneu afegint rajolinets d'aigua, com si fos un xarrup d'aigua. I això, aquests rajolinets d'aigua que afegireu a la ceba quan ja estigui tirant a fosca, fa que es desglaci, atura la cocció per un moment i pots allargar-la. Quan ja la veieu que la ceba està ben fosqueta, si voleu o no, hi poseu una mica de tomata, una tomateta ratllada, no us passeu amb el tomata domina massa, ja ho deia en pla, i acabeu de fer el sofregit. Acabat el sofregit, reincorporeu la carn a la cassola, hi tindreu el sofregit i la carn, i afegiu un bon raig de vi ranci, o si voleu de vi blanc, perquè el vi blanc també lliga molt amb el xai. Deixeu esbravar, perquè els licors s'han de deixar esbravar, res, 3, 4, 5 minuts que s'esbravi l'alcohol, que perdi aquella fortor inicial, i llavors hi afegiu aigua o hi afegiu un brou just que cobreixi, no us passeu. I quan deixeu, el millor és tastar-ho l'estona, potser podeu estar 3 quarts d'hora o una hora, tasteu quan veieu que la carn és tendra i afegiu un bon grapat de pèsols. Els pèsols, si són tendres, si no són tendres, no passa res. Actualment podem trobar, no són tan bons i tan aromàtics, uns pèsols petits, aquests de tan frescos, tan petitons, congelats. I al final acabeu amb una picada que es passeirà, una picada amb 4 o 5 ametlles, un gra d'all, una mica de julivert, i si voleu una galeteta, i ja està. I res més, ho deixeu reposar d'un dia per l'altre, i és fantàstic, i barat.
Exacte, barat, econòmic i sobretot bo i integrat, com deies, i ben concentrat. Abraham, escolta, ens ha encantat fer aquesta tertúlia amb tu per parlar una mica, per reivindicar la cassola catalana, la cassola de fang, la cassola de ferro colat, la cassola d'alumini, que de ben segur, tal com diem, tant la cassola com la cuina catalana integra, sobretot integra les persones, que aquesta és una de les millors coses que podem fer, no?, al voltant d'una taula, gaudir amb la gent que estimem.
Moltes gràcies, ha estat un plaer, i felicitar-te perquè t'interesses per la nostra cuina, per la cuina tradicional.
Va, em deixes obrir cassoles ara?
I tant que sí, endavant.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase del cuiner Gordon Ramsay que diu: en un principi, deixa que el teu menjar parli per tu. Et sorprendràs del lluny que pots arribar en tan poc temps. I això és el que volem aquí a la Fonda, que us sorprengui cada fonda, que ho gaudiu del productor o productora més petit, del més llunyà i del més proper. Perquè només així, valorant les persones que tenim al nostre costat, podrem gaudir de la cuina i dels seus productes. Esperem que us ho hàgiu passat bé i que ens torneu a trobar aquí, a la Fonda, ja ho sabeu. Nosaltres hi serem la setmana que ve, sense falta. La porta serà oberta. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away. Surrender, surrender.
Puccianzo, 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 yeah! Ooh, you keep on rolling, you keep hiding.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.